L'art d'educar, amb Isabel Gaià, Rosa Gairal i Dolors Sallés.
Un programa mensual en el que trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
No us el perdeu!
Bon dia i benvinguts a aquest programa. Avui parlarem de quina educació volem i quins canvis caldria fer per aconseguir-ho.
El respecte per la dignitat de tota persona i l'interès per la formació dels futurs ciutadans porta a entendre que el mestre no és a l'escola per castigar, per jutjar i suspendre, sinó per ajudar, o sigui, per donar una nova oportunitat, per refer allò que no ha estat reeixit i per trobar la manera de reconduir i compensar el que resulta negatiu. Els mestres han de preparar els infants i els jovents per viure en un món en canvi accelerat. Aquest canvi està caracteritzat per l'explosió i la diversificació del coneixement, per la facilitat de la comunicació. Per adaptar-se en aquest món, cal tenir capacitat d'aprendre, capacitat d'autoestima per acceptar i tenir autoestima, més que capacitat d'autoestima, tenir autoestima per acceptar viure a la inseguretat del canvi, un raonament crític per fer front a la possible manipulació i també ser capaços d'evitar ser convençuts per la fascinació. També cal fer entendre als nois i a les noies que la història la fem les persones, que les coses poden ser diferents i el món pot ser millor. Això que hem dit fins ara són uns fragments del llibre Quina educació volem, de Pilar Beneixam, a qui avui entrevistarem, i aquí plantejarem una sèrie de qüestions que ens preocupen. Entre elles, què és necessari per dur a terme una bona educació? També ens preguntem què podem fer per reduir el fracàs escolar? O quin ha de ser el paper dels docents en l'educació dels infants? De tot això en parlarem avui amb la Pilar Beneixam. Pilar Beneixam assegura que en té prou d'impartir cursos i conferències, que tot el que sap i ha viscut, evidentment relacionat amb el que ella més coneix i aprecia, l'educació i la formació del professorat, ho deixa ella tot per escrit a Quina educació volem. És un llibre publicat per l'Associació de Mestres Rosa Sensat. En un moment de canvi, la Pilar reivindica l'humanisme que ens aferra als valors fonamentals de l'educació i amb una reconeguda carrera docent a l'esquena. No té por la Pilar de carregar contra el conformisme i la indiferència a què s'aboca una certa part del col·lectiu de mestres catalans.
Tinc el goig de poder presentar-vos a la millor professora que he tingut a la meva carrera com a mestra i de la que en guardo molt bon record. La Pilar Beneixam, ella va néixer a Ciutadella. És mestra i llicenciada en Pedagogia i en Geografia i Història i doctora en Pedagogia. Ha sigut professora a les escoles Talita i Costa i Llobera i a la Universitat Autònoma de Barcelona. S'ha dedicat a la formació del professorat i a la didàctica de la geografia i ha ocupat diversos càrrecs de gestió. Li han concedit diverses distincions. Destaquem la distinció Vicenç Vives a la qualitat de la docència universitària, la Creu de Sant Jordi, el Premi Ramon Llull i el Premi Emili Darder a una vida dedicada a la formació del professorat. Té moltes publicacions, llibres, articles, llibres de text. Actualment, tot i que està jubilada, amb 79 anys, continua activa com sempre. Va a classes de música i alemany i no para d'aprendre i pensar en els temes referents a l'educació, cosa que ha marcat tota la seva carrera professional. Avui tenim la satisfacció i el privilegi de poder conversar amb ella i esperem que ens traspassarà la il·lusió per fer el que estigui al nostre abast per millorar l'educació dels infants i joves. Bon dia, Pilar.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Per començar, ens podries dir com veus tu l'educació actualment?
Bueno, és que, clar, l'educació en general és mal de fer parlar així en general, perquè en general, bueno, hi ha escoles que funcionen molt bé, hi ha mestres que són unes grans persones i uns grans professionals, però el sistema com a sistema jo crec que no funciona. És la meva opinió. Perquè tinc la sensació de que el sistema neoliberal últimament, bueno, ha treballat molt bé i ha entrat profundament en tots els sectors i ha entrat també en el sector educatiu. I aleshores tot aquest vocabulari de ser el millor, de tenir èxit, d'arribar a l'excel·lència, de ser emprenedors, de tantes avaluacions i tot això, a mi me sembla que respon molt en aquests criteris més econòmics. I trobo que l'educació, bueno, l'economia és molt respectable, però l'educació és una altra cosa.
Tant. Tal com tu us dius, doncs concretem una miqueta. Primer fem una miqueta d'història. Per exemple, entre els anys 60 i 70, l'escola pública inicià una renovació pedagògica a la que s'incorporaren molts mestres i moltes escoles. I aquest impuls de renovació, tu creus que té una continuïtat en aquests moments, encara que sigui amb uns altres mètodes adaptats, però té l'esperit aquest, té una continuïtat?
Jo crec que té continuïtat amb alguns sectors, però que ha patit una davallada molt gran. Mira, jo em sembla que el primer terç del segle XX hi va haver tots uns moviments de renovació pedagògica que es van anar, van tenir dificultats, però van tornar a sorgir. És a dir, primer hi va haver la dictadura de Primo de Rivera, després hi va haver la dictadura franquista, després va tornar a néixer als anys 60, quan tu dius, en tots els moviments de renovació pedagògica i tot això. I jo em sembla que aquest esperit del primer terç del segle XX és la millor tradició educativa que hem tingut en el nostre país. I aquesta tradició es basa en dues coses fonamentals. Primer, l'humanisme, i que pedagògicament que entenem per humanisme. Pues, humanisme és creure que totes les persones tenen una dignitat. I si totes les persones tenen una dignitat, aleshores acceptem que la gent no és igual, que no pren el mateix temps, que totes aquestes coses. I després l'altre principi important és la democràcia, perquè van lluitar en 60 molt per un sistema democràtic. I el sistema democràtic està basat també en tres principis molt importants. Un és la llibertat, l'altre és la igualtat i l'altre és la participació. I això en pedagogia ho vam entendre d'una manera determinada. Per exemple, la llibertat nosaltres la vam entendre amb ensenyar a pensar. Ensenyar a pensar per poder decidir amb coneixement i amb rigor i amb prudència, vull dir que... I aleshores, clar, per ensenyar a pensar s'ha d'ensenyar coneixement, s'ha d'ensenyar, perquè moltes vegades diuen ensenyar no vol dir aprendre, no. Jo trobo que aquestes dicotomies són tan falses. És a dir, quan tu n'ensenyes a pensar, ensenya a pensar alguna cosa, i aquesta cosa ha de ser molt rigorosa i molt sèria, Bueno, nosaltres pensàvem això, que fer persones lliures era fer persones que sabien pensar. Bueno, i la democràcia venia en creure amb el diàleg. Perquè, clar, quan hi ha diàleg vol dir que algú dubta, que algú escolta, que contesta. Vull dir que, i si dialogues amb algú, vol dir que consideres que l'altre és tan important com tu, o almenys pot tenir raons molt respectables. I, per tant, és una base d'igualtat i que l'escola pugui fomentar molt bé. I la participació, clar, si te bases en aprendre a pensar i en aprendre a dialogar, vol dir que l'alumne ha de participar en el seu procés d'aprenentatge. Bueno, això van ser els tres pilars més importants de la renovació dels 60. 60, 70, tu segurament no vas viure a principis dels 80. Però què va passar? Va passar que teníem una fe extraordinària amb la democràcia, que quan vengués la democràcia, quan vengués la democràcia. I aleshores, quan va venir la democràcia, l'escola no va ser la seva prioritat. I aleshores jo trobo que hi va haver com un desencant en molts sectors de l'ensenyament, un desencant, i a més aquest desencant l'han afavorit, els canvis de lleis, els canvis de projectes, aquests currículums que són inabastables, vull dir que, bueno, totes aquestes coses. No sé si és això que volies que contestés.
Sí, sí. I llavors, a part d'això, no? Hi ha hagut tots aquests anys sí. que hi ha hagut uns canvis en l'escola, que... I malgrat tots els esforços que hi ha hagut, o que sembla doncs, que potser no tots els centres, però molta part dels centres doncs, s'han anat adaptant noves metodologies, encara es parla de fracàs escolar,
sí.
de manca de preparació dels alumnes quan entren a la universitat, poca comprensió lectora.
Sí.
A veure, creus que pot haver fallat? Perquè, clar, suposo que són molts factors,
sí.
però alguns que tu consideris que siguin claus.
Jo crec que el factor clau, bueno, després en parlarem del professor, però el que ha passat, el fracàs escolar, només s'explica quan l'educació és competitiva. És a dir, que el que no pot ser, clar que n'hi ha de fracàs escolar, hi ha centres i llocs que tenen un 24% de fracàs escolar. Tu saps que és un 24%, és una quarta part de la població. Vull dir que aquests nois i noies són tontos, això no s'ho creu ningú. Aleshores, què passa aquí? Pues passa o que les exigències són excessives o que els professionals no s'adapten a el que els nois i noies poden aprendre. Vull dir, ara jo trobo que el fracàs escolar ve d'aquestes idees neoliberals, com t'he dit, de ser el millor, de ser el primer, la competència, exàmens a totes hores. Aleshores, jo crec que l'escola no està feta per dir qui és el primer i qui és el segon, i que, sinó per millorar tothom. La paraula que se repeteix tant, que és l'excel·lència, jo crec que és una paraula de l'economia. Però que no és una paraula de l'educació. L'educació és millorar. Un bon professor i sempre millora, un bon alumne i sempre millora. I aleshores jo trobo que s'ha canviat el punt de vista de dir ajudar a tots els infants, nens i nenes, per poder ser pues, uns ciutadans democràtics, s'ha canviat en dir a veure qui serà el millor per defensar-se millor en un món en què l'economia és el més important. I aquí està, jo crec, el canvi mental, el xip mental que s'ha canviat i que no és propi de l'escola. El propi de l'escola és acollir, escoltar, veure que els nois i noies tenen diferents ritmes de comprensió i d'aprenentatge i que moltes vegades cal donar temps perquè aprendre és molt difícil per tots, No per joves, per grans també, aprendre-mos és molt difícil. Hi ha de donar temps, i donar temps és estimar. I el qual no vol dir que no exigeixis un treball ben fet. És que a vegades es contraposa ensenyar bé a que no aprenen prou coses. I jo el que penso és que ara se volen fer que es prenguin tantes coses que no n'aprenen cap. O no n'aprenen cap de bé, perquè hi ha moltes coses molt banals, que el fonamental, jo sempre dic, no sé si m'estem massa, però que no, en un no. curs, en 9 lliçons, vull dir, jo sempre he fet geografia, ja ho saps,
sí.
Vull dir que 9 lliçons, jo faig la geografia en 9 lliçons, vull dir que jo t'hi dono voltes per la dreta, per l'esquerra, de manera que ningú s'avorreixi, perquè sempre hi ha idees noves, però sempre hi ha les idees bàsiques, i aleshores no hi ha ningú que fracassi, perquè tothom és capaç de dir quatre coses, i els que tenen més capacitat són capaços de dir-ne moltes més. Però hi ha una manera d'ensenyar que pots realment arribar a quasi tothom, i aleshores el fracàs escolar és molt baix. El fracàs escolar se suposa que com a màxim, fixa't, uns estudis que s'han fet als Estats Units, com a màxim hauria de ser un 8%. Que vol dir que els nens que tenen molta dificultat, nens que han estat malalts, nens que no han pogut assistir a classe per la raó que sigui, nens amb conflictes familiars molt forts, però un nen normal, una nena normal, ha de poder provar, no ho trobes?
I tant.
Però a tu què et sembla, Pilar? Aquest objectiu d'excel·lència s'exigeix per igual als alumnes de la pública i de la privada o hi ha una diferència? Com ho veus tu, això?
Bueno, jo crec que sempre he dit, bueno, nosaltres sempre hem defensat l'escola pública, però jo crec que l'escola privada en aquest moment s'ha de reconèixer que és imprescindible perquè no es podria pagar d'una altra manera, però que el que hem de defensar és que l'escola pública sigui tan bona com qualsevol escola privada. Jo sempre dic que l'escola pública tingui els recursos i les possibilitats i el personal que facin que, bueno, l'escola pública o l'escola privada són dues opcions, però no són dues opcions que marquen diferències socials, sinó senzillament opcions dels pares, o opcions confessionals, o les opcions que sigui. Jo crec que no hi ha gaire diferència, eh? Jo em sembla que no hi ha gaire diferència. Hi ha escoles públiques molt bones i hi ha escoles privades bones. L'avantatge que tenen les escoles privades, saps quin és? Que poden elegir el professorat.
Sí, però jo em referia que aquest objectiu una mica obsessiu i liberal que deies tu d'excel·lència, que sí, hem de ser els primers,
sí,
si també està present a l'escola pública.
Jo crec que està present a totes les escoles i potser m'equivoco, però fixa't això dels exàmens. Exàmens a quart, exàmens a no sé què, exàmens de la Generalitat, exàmens estatals, exàmens no sé què. Tota aquesta gran quantitat d'exàmens que posen, què és això més que jerarquitzar els alumnes? A veure, vam, el rendiment. Sí. Aquestes paraules de rendiment, això a l'escola no hi havia estat mai. És a dir, progrés, millora, eh? Perquè excel·lència, mira, jo sempre faig aquesta broma, excel·lent només ho pot ser un pernil. Perquè, clar, fixa't, un pernil extremeny de porc negre. Vull dir, això pot ser excel·lent, pot ser el millor pernil del món. Però una persona no ho és mai excel·lent, perquè una persona sempre pot ser millor. Sempre. I dir a un noi o una noia que és excel·lent, bueno, aleshores no cal que aprengui res més. Si és terrible ser excel·lent.
Ja pot ser,
ja ho saps tot. Però qui s'ho pot creure en això? Si és d'aprendre tota la vida. Vull dir que... Bueno, i després hi ha ritmes, és a dir, que hi ha infants que primer avancen molt a poc i després fan un pas molt, molt, molt ràpid i tot això, la confiança, l'acceptació de la gent, no vol dir enganyar la gent. És a dir, els nens que se'n surten molt bé, i dius que se'n surten molt bé i que estàs molt content de la seva feina i tot això. I és que se'n surten més malament, et ajudes, et dius, mira, si fem això es millorarà, si no sé què, no sé què, però amb aquest acolliment, amb aquest afecte, perquè, clar, ens hem de salvar tots, perquè tots tenen una dignitat com a persona i tots, a més, tenen un vot com a demòcrates. I és vot d'un pel mateix que l'altre. En una democràcia no hi pot haver fracàs. A més, fixa't una altra cosa. Què en farem d'una persona que és un fracassat en els 16 anys si l'esperança de vida se va pujant cada vegada més i viurem més de 90 anys? Ah. Bueno, jo espero tenir sort, eh? Bé, però...
I tant, i tant.
Però vull dir que s'ha de viure molts anys. Vols dir que tot ho hem de resoldre en els 12 o en els 14? Tenim temps per donar temps en els que ho necessiten. I els que no ho necessiten, donar-los corda, que cada un arribi al seu màxim i cada un que sigui capaç d'arribar al sostre bàsic. Això és la idea que jo crec que ha de tenir qualsevol ensenyant.
Però, en general, a part d'anar a buscar aquesta excel·lència,
sí,
creus que s'exigeix prou als alumnes? O s'ha agafat com una postura una mica laxa amb segons quins aspectes? I potser, sí, no sé, aquest esperit de superació personal, eh? No per anar a competir amb un altre, no?
Sí, sí,
sinó
sí,
que l'alumne tingui...
Exacte. La necessitat d'esforç.
Molt bé.
No, jo crec que és molt important quan aculls els nois i noies i et fas treballar, que et facis treballar molt bé, mira, amb molt rigor, perquè jo, almenys la meva experiència, et agrada treballar bé, És a dir, et ficarà de treballar bé, que els treballs siguin rigorosos, que els treballs siguin ben fets, que els treballs estiguin ben acabats. És a dir, que una cosa, la comprensió de l'infant, no desdiu la quantitat de coneixement. Són aquestes dicotomies que es fan. O tens l'alumne o tens els coneixements. No, jo crec que s'ha d'ensenyar molt educant. És a dir, les dues coses, saps? Les dues coses es poden fer juntes. Tu pots acollir molt els alumnes i entendre'ls i tenir una bona entesa amb ells i fer-los progressar i tot això, i al mateix temps exigir-los un esforç per un treball ben fet. I no ho hem de contraposar perquè no seria possible. No ets estimaries si no ets hi ensenyessis.
Però ara, llavors, perquè això doni un resultat, una cosa que deu ser bàsica és, doncs, a part d'acompanyar-los, de fer-los sentir-se segurs i exigir-los, no? Exigir-los segons les seves, que cada moment el que pot donar, això ha de requerir, suposo, una línia d'escola que tothom hi estigui d'acord, no? Que tothom, com a mínim les línies bàsiques, perquè cada mestre té la seva personalitat i és lògic i és bo, no? Però hi ha d'haver unes línies bàsiques que s'han d'anar seguint entre tots i situant més o menys a cada nivell o no sé, com ho veus tu això?
No, jo veig que hi ha d'haver un projecte d'escola, això és evident. Mira, un mestre sol, un mestre amb una classe, jo crec que pot fer molt. Però no hi ha dubte que un equip de mestres pot canviar el món. Vull dir que, és dir que jo sempre, en els meus alumnes, que ja saps que jo em vaig dedicar a la formació del professorat, et deia, si esteu sols, si l'escola no vos segueix i vos trobeu que vos agradaria fer una cosa, però feu-ho, perquè no és inútil treballar bé amb una classe. Ara, evidentment, l'eficiència i els resultats amb un equip són incomparables, i per tant això de formar un equip a l'escola jo també sembla que és bàsic, i tenir un ideari comú i tenir uns objectius comú i fer reunions, moltes reunions de tant en tant, perquè els mestres s'han de posar d'acord i els professors s'han de posar d'acord i han de tenir uns mateixos objectius. I clar, el que te deia, l'escola privada tria els seus professors. L'escola pública, a vegades, quan té un bon equip, resulta que per punts i per comes i totes aquestes històries els hi arriben dos o tres professors que no combreguen amb el mateix ideari i els hi és molt difícil. Vull dir que això les escoles haurien de poder, jo no dic escollir el professorat, però dir-hi molta cosa, sí.
Sí, clar. Sí, seria molt important, i tant.
I tant.
I la formació del professorat com la veus? Creus que és adequada? Caldria canviar?
Mira, jo crec que aquí és el gran fracàs nostre. Vull dir que realment jo crec que la formació del professorat és no dolenta, no, dolentíssima. I aleshores no hi ha manera, perquè l'ensenyament, el més important, almenys jo penso, que és el mestre formant equip, però que la peça fonamental per qualsevol reforma en profunditat de la qualitat de l'educació és el mestre. Aleshores, no pot ser que els mestres es formin a l'universitat com es formen ara. Tu pensa que, bueno, jo hi he treballat molts anys i vam intentar fer una altra cosa, però ara estem parlant de l'actualitat. Per ser professor dels mestres, és a dir, fixa't bé, per formar mestres, el mèrit més important es va publicat molt en anglès a revistes d'impacte. Tu ho pots creure? Fa riure, eh?
Sí.
En canvi, que tu tinguis molta experiència docent, que siguis un mestre que has treballat, que has reflexionat sobre la teva professió, això no compta res. No compta res per entrar en els primers esgraons de la docència universitària. Bueno, això jo ho he dit en activa, en passiva, en neutra, en tot el que vulguis. Perquè, clar, l'escola de mestres de Sant Cugat, quan van començar l'escola de mestres de l'Autònoma, com que la començàvem, vam poder elegir el professorat. I quin professorat vam elegir?
Pues
les persones dels moviments de renovació pedagògica que tenien una bona experiència docent i, a més, una reflexió sèria sobre el que feien. Clar, i això és fonamental. Una relació entre la teoria i la pràctica, que vol dir que una persona que forma mestres no sap que és una escola.
Ja. És que és impossible.
Tu comprens això. Jo és que no ho entenc, eh? I quan t'ho explico, la gent que té una certa autoritat, pues sempre en donen la raó, però després no fan res.
Està bé.
Així que mira, tenim això. Vull dir que primer el professor, després jo crec que hi ha una altra cosa molt important en la formació del professorat, que és canviar aquesta idea de que pobre mestre, en dir, home, formem mestres, la dignitat d'un mestre, la importància social que té sa mestra, poder tenir a les teves mans fins als 16 anys, a tota la població i tenir-la 5 hores a cada dia, durant 9 mesos. Escolta, pots fer una feinada, una cosa ben feta, pots influir molt. Vull dir que aleshores aquesta idea de pobre mestre, això, i que els mateixos mestres no es valorin, jo trobo que això és molt important. Els mestres s'han de valorar, igual que es valoren, per exemple, a Finlàndia. A Finlàndia el mestre és molt valuat socialment i personalment. Vull dir que, i clar, perquè sigui valorat vol dir que ho hem de fer bé.
Llavors els mestres, seguint el que tu dius, no? Pues han de saber treballar amb un material pedagògic adequat, han d'haver ofert uns recursos humans, han de saber treballar en equip, han de conèixer uns mètodes. Tu, dintre de tots aquests aspectes, quines creus tu que és el més important que un mestre, o totes tenen el seu valor perquè l'educació pugui ser l'adequada, no?
Jo crec que el més important és la formació humana del mestre, és la formació com a persona.
Sí.
I per això, mira, un mestre ha de tenir coneixements. Jo sempre, saps que demano, ja sé que me diuen que somiar truites, però és igual. Jo sempre demano, i si has vist el llibre meu, pues darrere sempre la formació del professorat ho dic, primer haurien de fer una carrera universitària en la que sigui. No tant perquè expliquin a les escola, física o història, sinó perquè entenguin el que vol dir coneixement. És a dir, que tinguin cultura, una cultura àmplia, que sabin que el coneixement és quelcom que es va construint i, per tant, com que es va construint, perquè la ciència es va fent, sempre han d'estudiar. No pot ensenyar més que aquell que sempre aprèn. Vull dir, això ho descobreixen quan la gent té cultura. Vull dir que coneixement, a més, és molt complex i que no es pot simplificar i dir tonteries, perquè pots ensenyar molt o poc, però el que no pots dir són bestieses.
Clar.
I després, quan tu té coneixements, sap que tots els coneixements són una mica ideològics i has de saber darrere dels perquès quin perquè afavoreix aquí i quin perquè afavoreix un altre, i ho has de saber descobrint això. I has de saber que el coneixement, a més, es pot canviar i pot millorar. I dones als infants la idea de que ells poden influir en el futur, tenen un paper a fer. Aleshores, jo crec que aquesta cultura me sembla que és bàsica amb els mestres. I després, un parell d'anys professionals de veritat, que siguin teòrics i pràctics. De la pràctica a la teoria, de la teoria a la pràctica, i amb una relació estreta entre teoria i pràctica. Mm. Jo me sembla que això són les dues coses més importants per formar mestres. I després, clar, com que tothom això no ho té, vol dir que haurem de fer igual que va fer la República, que és una selecció molt estricta del professorat. Perquè tothom no serveix per ser professor.
No,
perquè a mi m'agrada molt l'òpera, però no, mira, no puc cantar al Liceu perquè no m'acompanya la veu.
No, que és així.
Que una selecció, però una selecció no per castigar ningú, sinó per agafar aquelles persones que ho poden fer bé, sobretot basada en el llenguatge. En el llenguatge la gent ha de saber llegir, ha de saber escriure i ha de saber parlar. Perquè el llenguatge és l'instrument de relació. I aleshores, i el que no en sap prou, pues que es prepari, no es tancar la porta a ningú, sinó que es prepari i que després ja en farem d'ell un bon mestre.
Perquè en la pràctica quotidiana, creus que als mestres se l'avalua prou? Se li fa una valoració dels resultats obtinguts? A l'aprenentatge dels alumnes, a la seva capacitat crítica, a la creativitat, al treball en equip?
Sí, sí, jo crec que, i jo repeteixo, crec que bé, primer això de que se li faci una avaluació, jo crec que primer de tot hem d'aconseguir que els mestres se valorin ells mateixos. És a dir, que el bon mestre ha de saber que la seva professió és una professió d'una importància social enorme. Per tant, la valoració de la professió primer de venir dels mateixos professionals. I hem de dir, per exemple, que no volen que els nous professors se formin com es formen, sinó que s'han de formar d'una altra manera. I hem de dir que currículums no estan bé, que s'han de fer d'una altra manera. Sí. És a dir, els professors han de guanyar pes específic i hem de saber la importància que té la seva professió. I segon, quan s'avaluïn, que jo crec que tothom s'ha d'avaluar, tothom, s'hauria d'avaluar de tant en tant a totes les professions, fer una revisió periòdica, jo crec que aquesta revisió hauria d'estar orientada, primer per detectar aquelles persones que no en saben. Saps que en volen saber? Els hi ensenyes. Saps que no en volen aprendre perquè el que no volen és treballar, perquè treballar dona molta feina? Aquestes, de qualque manera, s'haurien d'apartar. Però, sobretot, el que haurien de fer per avaluar és per valorar. Valorar aquelles persones que treballen bé. Mira, ara tant és que un mestre ho faci molt bé, molt bé, com que un mestre que no treballa
gaire. Això és un problema molt gran, ara.
Jo trobo que és importantíssim donar aquest reconeixement al mestre que s'esforça i que treballa i que se'n surt. I aquest mestre hauria de veure reconeguda, sobretot, la seva feina i proposar-li, per exemple, la formació dels mestres nous, de donar unes classes o el que sigui, o un curset a gent que comença. És a dir, a que professional bo s'hauria de reconèixer i estimar i mimar.
Sí, sí.
No ho sé.
I això l'administració no en sap.
I això l'administració no en sap, només demana papers i papers.
Ah, exacte.
I aquest reconeixement, jo sempre dic que tothom necessita una alegria per viure. I clar, que una persona li diguin, o que t'ho digui un mateix alumne, escolta, m'agrada molt la teva classe. Escolta, el mestre, se creix, no? És una cosa que tots necessitem, que ens reconeguin una mica l'esforç que fem, i després això també anima a fer-ho més bé, a seguir fent-ho, etc. Jo crec que l'avaluació s'ha de fer sobretot per animar i per promocionar, per promocionar, que no cal que sigui només en qüestions monetàries, que pot ser que sí, pot ser que no, sinó en consideració.
Sí, i tant. Però jo una vegada això li vaig comentar amb un inspector, sí. Quan ja em vaig jubilar, sí. Li vaig dir tot el que pensava, perquè sí, dic, ara, mira, ara abans de marxar, sí. m'he de quedar descansada.
Sí.
I una de les coses que li vaig dir va ser això, no? La poca valoració que es fa en els mestres, que realment treballen bé i s'hi passen moltes hores i dediquen quasi la seva vida, no?
Sí.
I d'altres d'això, vull dir que es posen en el mateix sac, en el mateix sac tots.
Sí, sí, sí.
I ell em va dir pues, que això era molt difícil de valorar. Dic, pues, em sembla que no deus haver anat gaire per les escoles o no deus haver estat gaire atent al que passa per aquí al voltant. Perquè
es veu de seguida, no?
I tant, si es veu de seguida.
Es veu de seguida. I a més tothom ho sap. Tothom ho sap, que és un bon professor.
I
els primers
tant.
Que ho saben són els nens.
I tant, i tant.
Els pares i els companys i tothom, sí.
I com ara la nova proposta que vaig sentir l'altre dia en els mitjans de comunicació, que es vol proposar de fer de que els nens entrin els 2 anys a l'escola i allargar-ho fins als 18. Com ho veus?
Mira, jo penso que com més escola millor, però bona escola, bona escola millor. És que l'esperança de vida s'ha allargat molt. Primer, els psicòlegs es cansen de dir, i la neurociència li ha donat suport, que les primeres edats són molt, molt, molt importants. Aleshores, si la família pot atendre bé un nadó o un nen petit i el pot atendre molt bé i d'això jo suposo que tant és. Però que hi hagi la possibilitat que algú els aculli i els tracti bé des de molt petits, trobo que pot ser una cosa positiva. I després els 18, és que clar, l'esperança de vida s'ha allargat tant que realment no cal córrer tant. Per què hem de córrer tant? Mira, antes corríem molt perquè tothom es moria als 40 anys. Eh? Com que es moria 42, 43, principi de segle. Però no hi havia test de res i havien d'anar molt de pressa. Però ara, que mira les esqueles de l'avantguàrdia, veuràs, 89, 93, 98, 90 no sé què. Bueno, pues que s'allargui la preparació bàsica de tots els ciutadans, pues jo trobo que com més escola, millor. Però no més escola si no hi ha bon professor.
Clar, ha d'haver-hi qualitat.
És la clau.
Ha d'haver-hi qualitat d'ensenyament.
Si no, no aconseguim res, més que perdre el temps. Eh?
Sí, sí. Molt bé, Pilar. Jo em sembla que se'ns està exaurint el temps.
Molt bé.
I la veritat és que ha sigut un plaer, com sempre, parlar amb tu. Et donem les gràcies per haver acceptat la nostra invitació, col·laborar en aquest programa.
Només faltaria.
Com sempre has fet, perquè no sols amb aquest programa, que sempre que t'hem demanat de venir a fer formació del professorat, sempre has estat a punt i la veritat és que això és d'agrair.
És la meva obligació. I a més, jo trobo que amb persones que treballeu tan bé com vosaltres, sempre s'ha de dir que sí.
Ui, gràcies, moltes gràcies. Vale. Esperem doncs, que també els nostres oients els hi hagin servit totes aquestes reflexions.
Bueno, si t'hi serveix d'algo, estaré contenta.
Molt segur bé. Que sí. Jo també a nivell personal i com exalumna teva et vull agrair públicament tot el que m'has ensenyat i la il·lusió que m'has transmès.
Sí.
Pel que fa referència a l'educació. Moltes gràcies,
saps què
Pilar?
Saps que dic jo sempre, per acabar, que no saps lo molt que he pres dels alumnes. Vale.
Molt bé.
Adéu. Doncs
moltes gràcies.
Adéu,
gràcies,
adéu, adéu a tots. Adéu.
Sí. Doncs fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre, i també a la web de radiofalset.cat. La Isabel Gaià, l'Antoni Escoda, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana i una bona fira de Sant Andreu.